Catalunya, però, per exemple, diu que la crònica de l'informatiu de Telecinco van tallar la referència al País. Aviam.
Bruce Springsteen arrancaba anoche una nueva gira en Europa y lo hizo en su querida Barcelona.
¡Hola, Barcelona!
Dos conciertos en el Estadio Olímpico, los únicos...
Tampoc l'informatiu d'Antena 3 va recordar la referència de Springsteen a Catalunya. Això sí, a la periodista li preocupava que haguem après a pronunciar el cognom del cantant nord-americà.
Imposible no conocerlo. Otra cosa muy distinta es saber nombrarlo.
Mañana nos vamos a Barcelona. A ver a Bruce Springsteen, a ver al boss.
Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen.
Lo que sí está claro es que él pronuncia mejor...
¡Hola, Barcelona!
...que nosotros su apellido.
Ah, per cert, que Núñez Feijóo li va fotre pel broc gros i li va dir Bruce Springsteen. I l'informatiu de La Sexta tampoc va creure oportú mantenir tota la seva salutació amb la referència a Catalunya inclosa.
Bruce Springsteen puso ayer banda sonora a Barcelona.
¡Hola, Barcelona!
Y lo hizo por todo lo alto.
Al seu article a l'Ara, Mònica Planes creu que és evident que les preferències de Springsteen per Barcelona molesten Espanya, però no per simples envejetes musicals. El tractament informatiu, afegeix Planes, delata una catalanofòbia evident en què Catalunya s'ha convertit en una paraula tabú i prefereixen eliminar-la de la pantalla. I remata, tots segueixen la manipulació sense que calgui cap consigna. I avui al Món RAC1 parlarem amb una de les grans del teatre del país, Àngels Gunyalons, que aquests dies podem veure al Teatre Poliorama de Barcelona amb un èxit monumental, L'alegria que passa.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Es tracta de l'últim musical de nova creació que farà de Goll de Gom. De fet, amb la mateixa companyia, Gunyalons ja va portar a escena un dels musicals més vistos de la història del teatre al país, Maricel. Ara, 35 anys després, la història de L'alegria que passa transcorre en un poble gris, apagat i industrial, on tothom viu d'una fàbrica, però la seva rutina diària es trenca per l'arribada d'una companyia musical. Tothom que l'ha vist la recomana molt, 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 perquè diu que és un musical diferent, de nou format amb músiques, coreografies i vestuari moderns. Els actors estan espectaculars, però el que fa l'Àngels Gunyalons diu que és un escàndol. Avui, Àngels Gunyalons serà aquí, al Món a RAC1. El dissenyador lleidatà Cústola, l'alacantí Dominico, referència de divas del pop com Rosalía o Beyoncé, i les germanes Yolan Cris, que han vestit les Kardashian, Lady Gaga o Shakira, són els plats forts de la 080 Barcelona Fashion que arrenca avui. En total hi passaran 25 dissenyadors i marques que mostraran les seves propostes al recinte modernista de Sant Pau. A més, aquest any hi haurà una desfilada especial amb models de talles, capacitats i gèneres diversos en què col·labora l'Institut Català de les Dones. I Hollywood està a les portes d'una vaga que podria paralitzar la producció de programes, sèries i pel·lícules. Els guionistes demanen un augment de sou i més garanties davant d'un canvi de model de la indústria amb més demanda de continguts per streaming i amb l'irrupció de la intel·ligència artificial. El conveni actual que caduca d'aquí a pocs minuts, ha caducat de fet fa 3 minuts a les 9 del matí hora catalana, sense acord d'última hora, la vaga deixaria de moment a les produccions sense continguts. Des de Nova York, informa el corresponsal de RAC1, Martió.
Amb equips més reduïts de guionistes que treballen menys dies en sèries de temporades més curtes, el sindicat de guionistes nord-americà pressiona per una compensació a l'alçada dels nous temps. Segons les seves dades, la meitat de guionistes afiliats guanyen el salari mínim i sense continuïtat. El sindicat també vol protecció davant del boom d'intel·ligència artificial i es nega que els productors l'utilitzin per crear nous guions i fer-los polir als seus col·laboradors. Els late shows seran els primers a notar els efectes de la vaga, perquè en bona mesura depenen de l'actualitat. Presentadors estrella com Jimmy Fallon els hi donen suport.
Jo no tindria programa sense els meus guionistes i tenen tot el meu suport. Han de tenir un contracte just, han de pactar molts punts i espero que se'n surtin.
En el cas de sèries i pel·lícules, els efectes de la vaga trigarien més a notar-se perquè els guions es tanquen amb mesos d'antelació, però podrien endarrerir les estrenes de la tardor. L'última vaga del sindicat de guionistes va ser fa 15 anys i va durar 100 dies.
I avui, a quarts d'11... Perdó, cap a les 11, perdó. Tindrem aquí al Món a RAC1 el director manresà David Victori. Després de triomfar amb la sèrie Sky Rojo, ara acaba d'estrenar a Disney Plus un thriller apassionant, de debò, apassionant, que es diu Tu també lo harías.
Todo iba bien, hasta que llegamos a aquella parada.
Y es cuando subieron.
¿Quién es?
Los muertos.
¿Sabemos cuántas personas iban dentro?
No.
És un atracament amb armada que irromp la calma nocturna de la línia d'autobús Aeroport del Prat Manresa. L'assalt acaba, atenció, amb els tres atracadors morts i un fugitiu a qui tothom acusa de ser l'assassí en busca i captura. Qui són els bons i qui són els dolents? El fugitiu és un heroi, un sanguinari? Els passatgers són testimonis, són còmplices? Tu també lo haries? És una proposta farcida d'allò que ens agrada tant, que són els girs de guió, reptant a l'espectador a dubtar constantment sobre qui diu la veritat i qui diu mentides. Es diu Tu també lo haries, són 8 capítols de mitja hora, són breus, i el director i creador i guionista es diu David Victori, amb un, per cert, amb un gran càsting. Avui David Victori, aquest matí, aquí al Món RAC1. I a la resta dels esports, en Repsol, a banda de la gran victòria del Girona al camp del Sevilla, avui ja comença la jornada 33 a primera, una intersetmanal, amb els partits del Barça i del Real Madrid, els dos consecutius i els dos a RAC1. Els de Xavi juguen contra l'Osasuna al Camp Nou, a 14:45 de la tarda, també de Zona Liga, i a la mateixa hora també un Almeria-Elx. I a les 10 de la nit, Real Societat, Real Madrid, com deien, també a RAC1 des de Sant Sebastià. I avui, a 9:15, RAC1 també serà a Belgrat, on el Real Madrid de bàsquet es juga a continuar viu a l'Eurolliga. Els blancs han de guanyar tant sí com no la pista del Partizan en un partit marcat de dalt a baix per la batalla campal de dijous passat a Madrid, que va acabar amb 21 jugadors expulsats. Ja hi ha merder a Belgrat, l'entrenador del Partizan i ex del Madrid, Zeljko Obradović, ja va avisar que intentarien posar pau amb l'afició sèrbia, però els radicals del Partizan ja han escalfat aquest partit. Enviat especial de RAC1 a Belgrat, Dani Aguilar.
L'infern de Belgrat, o un dels desplaçaments més difícils que mai ha tingut el Real Madrid a Europa. Així defineix la premsa del capital espanyol el partit que disputarà avui a 9:15 l'equip de Xus Mateo l'Estarc Arena, un monumental equipament que plegarà 20.000 veus que prometen un dels ambients més hostils que es recorden al bàsquet modern, tot producte de la batalla campal que va haver-hi entre el conjunt blanc i el Partizan de Belgrat al segon partit de quarts de final de l'Eurolliga, tots dos al Palacio, guanyat pels serbis. El repte esportiu, el de remuntar. Això mai s'ha assolit. Xus Mateo parla d'unitat.
En un campo difícil, que seguramente nos pondrá las cosas complicadas, muy complicadas, pues estar más juntos que nunca, sin duda.
Pel que pugui passar, el Madrid ha demanat mesures extraordinàries de seguretat. Avui s'ha llevat en una mena de búnquer organitzat a un hotel a prop del pavelló, amb especial atenció durant el partit i prop de la banqueta visitant, i amb missatges de no dormireu presents a una carretera de Belgrat. Això sí, el director d'operacions de l'Estarc Arena, Goran Grbović, ja ha avisat, si hi ha qualsevol incident, es desallotjaran les graderies en 45 minuts.
Gràcies, Dani. El partit es podrà veure per DAZN 1. Tornant al futbol, avui s'obre el procés de sol·licitud de passis per Montjuïc als socis del Barça que hagin anat a més del 85% dels partits d'aquesta temporada al Camp Nou. A partir de demà passat, la resta de socis que ho vulguin. Que a França, l'equip assegura que el PSG està molest amb Leo Messi perquè hi va marxar cap a l'Aràbia Saudita sense permís. Resulta que Messi s'ha anat argumentant que té qüestions comercials que no es poden ajornar, però això no ha fet cap gràcia ni al PSG i, segons l'equip, tampoc als seus companys de vestidor, que va veure com Leo Messi es va saltar l'entrenament obligatori després de la derrota 1-3 contra el Lorient a casa. A la Champions femenina, el Barça jugarà la final contra el Wolfsburg alemany després que ahir les alemanyes guanyessin 2-3 al camp de l'Arsenal a la pròrroga davant de més de 60.000 persones. Recordeu que la gran final serà el 3 de juny dissabte al Philips Stadium d'Eindhoven. A Anglaterra, avui l'Arsenal tanca la jornada 34 contra el Chelsea a les 9. Hora d'aquí, els de Mikel Arteta són segons a un punt del City i després de jugar contra el Chelsea tindran dos partits més. I tot això el dia en què el Tu diràs de RAC1 va visitar Juan Carlos Unzué. Unzué estrena divendres l'últim equip del Juancar, un documental de TV3 en què s'explica el dia a dia del navarrès des que va anunciar que tenia ELA ara fa 2 anys i mig.
Yo lo que le diría a la gente es que venga a verlo, porque van a ser conocedores de lo que es esta enfermedad y que no tenga ningún temor, no van a ver un drama. Evidentemente es un documental que explica, sin esconder absolutamente nada, lo que es la ELA, pero con mucha humanidad.
Unzué també va explicar que està animat, malgrat que la malaltia no s'atura, i es va mullar sobre el retorn de Leo Messi al Barça. Diu que coneix Messi, que si l'argentí vol tornar és perquè creu que encara pot aportar moltes coses al Barça. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada al Masters 1000 de Madrid després de perdre per un doble 6-4 contra la grega Sakkari. Aquesta tarda, cap a les 4, Carlos Alcaraz jugarà els vuitens de final davant l'alemany Zverev.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900 102 002.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un intent poc afortunat d'esquivar una multa de trànsit. Als Països Baixos, la policia ha detingut un motorista que anava begut i quan li han demanat el carnet de conduir s'han endut una sorpresa. En lloc de la seva foto hi havia la de Boris Johnson. El nom i el cognom també coincidien amb els de l'ex-primer ministre britànic i fins i tot la data de naixement. Encara més surrealista era la data de caducitat d'aquest permís, 12 de desembre de l'any 3000. I a tot aquest despropòsit calia afegir-hi que el carnet de conduir l'havien emès presumptament a Ucraïna. No cal ni dir que era un document deliberadament fals, el que no queda clar és si el que pretenia el motorista era evitar que el multessin o fer una broma als policies. De fet, la cadena pública neerlandesa NOS explica que des de fa mesos és molt fàcil comprar carnets de conduir falsos a Ucraïna i que en botigues de souvenirs, per exemple, en venen de personalitats famoses. Sigui com sigui, no només no va fer gràcia als agents de la policia, sinó que a més el van multar i el van detenir.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A nosaltres, el programa de CaixaBank, volem mostrar amb dades i històries que estan a prop de les persones, ja sigui per mitjà de la formació, l'educació financera o el desenvolupament econòmic de les zones rurals, les persones podem assolir els objectius que ens proposem. Descobreixo a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Toni Aire, què tal? Bon dia. Bon dia. Hola, Lola García, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Hola, Bernat de Déu.
Bon dia, Jordi.
De l'Oguard, què tal?
De l'Oguard.
Hola, don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Bons dies, bons dies. Pere Mas.
Bon dia, amb alegria, Jordi.
Sempre. Sempre, sempre. Què tal?
Com va? Ja és dimarts, eh?
Sí, i ha plogut.
Em falta un,
sí.
No?
I ha plogut. No! El Joan López Alegre avui no el tenim.
Però. Dimarts amb gust de dilluns, per allò dels festius.
Sí. És bestial com lo de la pluja d'aquest cap de setmana, com tots hi hem estat allà, com mirant, com dient, ostres, ai, es va convertir en... És a dir, era més notícia això que Bruce Springsteen, la qual cosa ai, els últims dies era notícia.
Confesseu, us vau adonar que pluïa perquè esteu veient el partit del Barça.
Sí, exacte, efectivament.
Hi havia una competició a Instagram a veure qui penjava o més fotos i vídeos del Bruce o més fotos i vídeos de pluja.
A favor de tancar Instagram durant... Quan torni el Bruce, tancar Instagram.
No, que li tanquin a la gent que faci això, perquè jo, de veritat, no podia obrir-ho sense la sensació de que hi havia anat tot...
Molt a favor de Bob Dylan, que no permet els mòbils als concerts.
I com ho fa?
Tremendament a favor. L'has de deixar en una bossa?
Sí.
Sí, al Liceu. No?
Sí, sí, al Gran Teatre del Liceu.
I si algú em consta de gent que hi ha anat, que si algú el treu, et venen a...
Sí, sí, sí. Això es veu que... No, i que costa molt obrir-la, la bossa. Perquè d'això, precisament, un dia parlant...
Jo crec que era... No, que era más turra lo de Obama y lo de...
Espera, que acabo con mi tesis sobre el tema del Bob Dylan. El Tito Ramoneda m'explicava, que és el promotor, que es veu que obligatòriament això és ordre de Bob Dylan.
Sí, sí, sí.
O sigui, ni la promotora ni ningú. Ell diu que la gent vol que disfruti del... No és perquè amb ell no el filmin, que suposo que també deu haver-hi una mica d'això, sinó que no suporta veure mòbils allà. Llavors diu que es posen en una bossa. Això ja va passar ara fa poc. No sé en quin concert també aquí a Catalunya. No sé si va ser l'Auditori, no sé si va ser. Que es veu que és una bossa, la tanques... Clar, hi ha molta gent que dius... Això des d'un punt de vista... Clar... Hi ha una cosa que és il·legal, és a dir, la gent de la porta d'aquests recintes, sigui l'Auditori, el Liceu, on sigui, no et pot catxejar. Tu pots portar 40 mòbils, si vols, a sobre. Però hi ha un segon tema, que és que com això és un contracte privat, l'empresa que organitza això diu... Escolta'm, nosaltres no volem mòbils. Saps el que posa reservat el dret d'admissió? Doncs la nostra admissió va amb una bossa, amb un mòbil, on tu col·locaràs el teu mòbil i que, evidentment, si tens una urgència, se't facilitarà aquest mòbil. Però, esclar, és que no ens en recordem d'una cosa, que l'altre dia també parlàvem amb el gran Tito Ramoneda, i és que fa 20 anys tu anaves als concerts sense el mòbil.
Sí, clar.
I si passava alguna cosa, et buscaven i et trobaven.
I escoltaves la música.
És que el problema no és... És que no, encara que tu vulguis, no ets capaç d'estar un concert de dues hores sense agafar, no, sense mirar el mòbil.
Perquè té una component...
Encara que tu no vulguis, o sigui, que tu, sí, sí, tu has pagat per, aquell, per anar al concert i no vols... O sigui, en aquell moment, a les 10 de la nit, segurament no tens cap urgència... Però és que no ets capaç, perquè és addictiu, sí, perquè està fet ser, perquè sigui addictiu. No al mòbil.
Pot ser que tu no vulguis.
Compte, no al mòbil. No, les aplicacions.
Pot ser que tu puguis i que jo no pugui un altre. Llavors jo em pregunto moltes vegades, i al teatre m'hi he trobat, és a dir, aquí al costat de la RAC1 hi ha el Teatre Acadèmia, que ja t'ho diuen, automàticament quan comences, no utilitzin el mòbil perquè la llum pot allò...
Distreure
els altres. M'agradaria que ho fessin a tots els teatres això i a tot arreu, perquè com que té aquesta component addictiva...
Sí,
no podem estar una hora, no, què diu una hora,
no
hora i mitja, capaços, dues hores sense mirar a veure si tens una emergent, una notificació, si tens un like, si tens un d'això, i tot se'ns fa llarg, doncs passa cada vegada més que la gent ho mira, llavors t'enlluerna moltíssim, i et pot trencar la concentració en el cas dels que estan actuant. Jo me'n recordo un pou que hi ha un moment d'aquells del diàling que feu aquí, que em sembla que ja estava dient que el distreien els mòbils i tal i qual, i de cop li
sona... Va per una funció.
Exacte, va per una funció i sona aquí. Però clar, hi ha de l'altra, que és la part pitjor, que és la dels concerts, que és quan jo m'he passat, jo no sóc molt alt, això ho tenim, és a dir, jo sóc d'una mida estàndard, per dir-ho finament,
però
és que passa que els sí, entranyable el pot petit i la bona confitura, però els concerts, què passa? Que ja pot passar que una persona alta et toqui al davant, però si et toca una persona que està amb el mòbil gravant tot el concert, és a dir, que això m'ha
ja
passat,
no veu res.
Ja no veu res, definitivament, és a dir, algú que està allà, in situ, i està gravant tot el concert, veus una pantalla, o un munt d'elles, no? Per tant, ostres, en algun moment sí que entenc que haurem de posar una mica lloc i racionalitzar, entenc, eh?
Sí, però la Lola abans deia una cosa que l'hem dit tots, però que ens hem de reeducar. És a dir, no puc estar dues hores sense el mòbil. Sí que pots estar dues hores sense el mòbil.
Sí,
jo també he dit que jo no puc estar en un bar sense fumar. Jo l'he dit moltes vegades. Però... Fins que hi ha un senyor que em diu, escolti, en aquest bar no es pot fumar, Bernat, perquè el seu fum molesta una altra persona.
Jo crec que això té un component, però... també, que no és... O sigui, tots...
Un component addictiu.
No, que tots fem... Sí, però tots fem aquesta... O sigui, de la mateixa manera que hi ha campanyes oficials que et diuen que és addictiu al tabac i que no és bo i tal, però efectivament la última decisió és la teva. Però si posem tota la carn a la graella de l'usuari, també és molt injust, perquè és que hi ha aplicacions que estan fetes perquè siguin addictives. És a dir, quan el Facebook o les notificacions o tot això, encara que tu vulguis, o sigui, tu hauràs de fer un en la societat actual, moure't sense un mòbil és molt difícil.
Molt. Però en un concert estàs quiet?
Però... refereixo que l'ús del mòbil avui en dia, i dintre de poc serà brutal, si no tens un mòbil seràs, pràcticament no podràs fer res en aquesta societat, o sigui, estàs obligat a fer servir el mòbil. I en canvi no hi ha manera de regular que les empreses, les grans empreses que fan aquestes aplicacions, no facin un ús abusiu de determinats links perquè t'enganxis. És a dir, tenen més nicotina de la que haurien de tenir.
Val. Bernat,
sí, però jo davant la complexitat de la que parles que existeix, reivindico, potser és que m'estic fent gran, valors d'abans. Un valor és el respecte. És a dir, quan jo vaig a un concert, jo aquesta nit aniré a escoltar la Filarmònica a Berlín. I per tant tindré davant els segurament 150 millors músics del món. Una de part de les gràcies d'aquest concert, a part d'escoltar la Sinfonia 25 de Mozart i la Quarta de Schumann, és que el senyor Kirill Petrenko, que dirigirà, parla i jo callo. I ja està. Aquest senyor toca i jo callo. I jo vaig allà perquè ell toqui i jo calli. En aquell moment no és important la meva opinió, perquè jo podria, quan acabi el primer moviment, podria aixecar-me i dir, escolti,
no m'ha agradat.
Kirill, a l'Allegro aquest l'has fet una mica massa ràpid. Per tant, la gràcia d'un concert és que jo, diguéssim, sóc receptor, i com que sóc receptor no sóc actor, i per tant no he de molestar primer els intèrprets i segon els meus coespectadors. És a dir, si jo trec una llum estic molestant perquè estic distraient algú que està al meu costat. No hi ha concert de música, el que s'anomena música clàssica a Barcelona, que no soni un puto mòbil quan no toca. És desesperant.
En sèrio?
A cada concert. Jo pensava, a cada concert,
un jo pensava que la clàssica hi havia...
Jo estava convençut que la gent era més educada.
És que no és una qüestió d'educació.
Un moment, i escolta, no i perdona, és... ho contextualitzo, Jordi. Sí. Abans, al Palau, per exemple, abans avisàvem amb un àudio. Sí. Al Liceu, fins i tot, posaven un àudio amb un mòbil molt fort. Ara, fins i tot al Palau, que és una decisió que jo aplaudeixo, surt un noi, un acomodador, una noia, amb un cartell que posa un signe de prohibit mòbil, per dir-ho així, com si fos un senyal de trànsit, i es passeja per tota la platea.
Com un ring.
I encara hi ha capullàmetros que no poden apagar el mòbil.
Ara vaig amb l'Anton. Només us faig una pregunta que acabaré amb l'Anton perquè doni la seva opinió. Pregunta, Bernat de Déu. Tu a casa, quan estàs veient una sèrie o una pel·lícula, mires el mòbil en algun moment? Tens el mòbil al costat o l'abandones?
Depèn de la pel·lícula i depèn de la sèrie.
No, però vull dir, normalment el tens allà, per exemple, si tens estàs mirant una sèrie, vas mirant el mòbil de tant en tant.
Sèrie sí, llibre no. És a dir, jo quan llegeixo ara el tanco.
Val. Toni?
Constantment ja em despista molt i he de tornar enrere per veure coses que fins i tot m'interessen.
Bravo.
Us recomano un llibre.
Lola.
Us recomano un llibre que es diu El valor de l'atenció, que parla sobre tot això, perquè això no és només un problema d'educació. És que no és només això, perquè clar, si és un problema d'educació, resulta que és que si jo no sóc capaç, és que sóc imbècil, o és que no tinc capacitat, o és que no tinc voluntat. No és només una qüestió d'educació. Això és com està passant, per exemple, perquè als Estats Units hi ha més gent amb sobrepès. Doncs perquè el consum, no només perquè tu no et puguis resistir a determinat menjar, és perquè aquest menjar està tot arreu. I menjar bé i menjar sa als Estats Units probablement és el triple de car i bastant més difícil d'aconseguir, perquè quan vas al súper, doncs això és el que està passant en el mòbil,
això porta
uns components que les empreses estan fent servir per enganxar-nos.
La pregunta que et feia és, Lola, tu mires una sèrie, mires una pel·lícula a casa i tens el mòbil al costat?
Clar.
I el mires també, eh?
Clar.
Val. Antonio Sala, tu mires el mòbil al costat quan estàs mirant una sèrie o una pel·lícula a casa?
Jo és que no sé ni on tinc el mòbil ara mismo.
O sigui, tu ets un aïllat social, no. Amb això, eh?
Total. Llego a casa y tiro el móvil. Lo dejo en la entrada y no... Y ahí... De hecho, me ha costado más de un disgusto por no contestar a mensajes, porque me he dado cuenta de que la inmensa mayoría de la humanidad llega a casa y sigue, dale, que te pego con el móvil.
Claro, porque no tienes que estar disponible.
Pero hay gente que a las 10,
si no estás disponible, eres un insolidario. La cual cosa es un argumento también de malalts.
Sí.
Bueno, yo eso no lo sé, no. Nadie me ha acusado de
ser enfermo
solidario por no contestar a un... Lo único que mi madre dice, si fuera otra persona seguro que lo había escogido, pero aparte de eso, que es típico de una madre... No, yo es que no... Yo no creo que la culpa, sinceramente, la culpa no es de Bruce Springsteen ni tal, la culpa no es de los móviles, la culpa es nuestra.
¡Claro!
Es la gente la que da la turra con Bruce Springsteen, y son los medios los que dieron una turra insoportable con lo de Spielberg, Obama... Con perdón, su puta madre, paseando por Barcelona. Porque era, de verdad, es que era una cosa... a mí me recordaba cuando yo era pequeño, en la línea Mariña de Lugo, venía un madrileño, que andábamos con el madrileño para arriba y para abajo. Entonces, me parecía una cosa realmente... No sé, me esperaba otra... No daba crédito. Esta mañana los Obama se han levantado. 5 minutos después han desayunado, 10 minutos después se han hecho una foto, la otra tocando la pandereta, de verdad, era una cosa realmente insufrible.
Lo peor fue lo de Montserrat.
En el tema de los móviles, yo disiento de mi querida Lola, yo sí creo que es un problema de educación. Pero es un problema de educación de que los niños ven lo mismo que hacen los padres. Es decir, ¿qué esperamos que pase en una sociedad donde entras en un restaurante a comer? Y están los padres con el móvil y los niños pequeños con el móvil. Poco nos pasa con los móviles para lo que nos podía pasar. O cuando te paras en un semáforo.
¡Uy!
No sé si habéis hecho el ejercicio de pararos alguna vez en un semáforo.
Sí, sí.
Y mirar a vuestro alrededor.
Sí, sí.
Es un problema de educación. Y es un problema, yo creo que
hi ha empreses com Google que tenen departaments immensos
que
de gent que està estudiant psicològicament els nostres comportaments i les nostres reaccions.
Iban a las puertas de los colegios.
Clar,
és com si t'estiguessin
donant petites dosis de droga en el teu menjar diari.
Són estímuls.
Sí.
Clar.
Si
no soc capaç de desenganxar-me. Per què?
Yo no discuto eso. Es decir, que una parte es evidente, las aplicaciones están diseñadas como están diseñadas, pero eso tiene que ver primero con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es que yo no necesito estar continuamente mirando mi Instagram para ver y colgando fotos de aquí mi desayuno, aquí mi cuarto de baño, aquí mi bueno, pero tiene mucho que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos, el modelo en el que aspiramos. Son adictivas porque tenemos una personalidad que nos lleva en esa dirección. Y eso tiene mucho que ver, insisto, con la educación. Y es un problema de educación.
És que és molt... Perdó.
Les dues coses no són incompatibles.
Perdó, un moment. Parlàvem del concert tot arrencat, perquè parlàvem de Bruce Springsteen i els mòbils i Instagram i tal, no sé quan és el concert de Bruce Springsteen, i parlàvem de que la productora de la visita de Bob Dylan a Barcelona a final d'any, al Palau de la Música, Gran Teatre Liceu, ha dit que als concerts està prohibit entrar en mòbil. I que, vaja, no està prohibit entrar en mòbil. Pots entrar en mòbil, però te'l posen en una bossa. Això no és nou, i deia, no recordo. Va ser l'altre dia que Quentin Tarantino va prohibir en la seva visita a Barcelona el tema del mòbil. Hola, Marc Artigau, bon dia.
Bon dia.
Tu vas estar a la xerrada de Quentin Tarantino, crec que era al Teatre Coliseu, oi?
Sí.
De Barcelona.
Sí, exactament.
Val, tu com vas arribar amb el teu mòbil? Què va passar?
A la cua, bé, tu arribes i a la cua ja hi ha un noi, una noia molt jove, que demana on estàs assegut, s'apunta on estàs assegut. No, ho comprova amb l'entrada, perdoneu. I aleshores, quan entres, hi ha un moment molt bonic perquè tens una mirada de complicitat amb un acomodador també molt jove que et diu, has de col·locar aquí el telèfon mòbil, tu el col·loques...
Dins d'una bossa, és això, eh?
Tanquen... Com?
Dins d'una bossa de plàstic transparent, estem parlant?
No. És una mena de bossa...
De congelador, no?
Sí, exacte.
Totalment, és això.
Llavors tu tanquen amb una mena d'imant i tu et quedes amb aquesta bossa i entres a dins del teatre. I, clar, què passa? Que si tu no has tancat abans el telèfon, si sonen, no el pots desactivar, perquè és que no pots obrir el telèfon. I si tens alguna emergència, doncs has de sortir, i allà al sortir hi havia cues, i amb un imant t'ho obren i aleshores tornes a tenir el telèfon mòbil.
Val, per tant, i si hi ha algun problema te'n diuen alguna cosa? Si, és a dir, tu entres allà dins, tu entres allà dins amb el mòbil tancat?
Totalment.
A la butxaca te'l poses igual com si tingués, no?
Sí, bé, no t'hi cabrà a la butxaca perquè la bossa és més grossa, doncs no ho sé, o a la mà, o si el bolso, o...
Val.
És impossible
d'obrir aquella bossa?
Bé, si tens eines, si tens moltes ganes, potser la pots obrir, però en principi sí, no es pot obrir.
Però veus si et truquen o... Això ho pots veure, esclar, si és transparent?
No és transparent, Està tapat. El que passa que si sona el mòbil, sí que ho sent. Quan reps un missatge fa un so i no ho has apagat abans, clar, ja no ho pots apagar, però en principi ja et diuen que quan col·loquis el telèfon mòbil allà dins l'has d'apagar, però per experiència personal al teatre també avisem, i ara estava sentint el Bernat, que s'han d'apagar els telèfons mòbils i a cada funció en sonen més. Vull dir que la sembla amb l'ésser humà ja l'hem perduda.
Val, una cosa, Marc, en algun moment de la conversa de Tarantino va sonar algun mòbil?
Sí, un parell.
Un parell, eh?
Clar, i no podien apagar perquè no podien.
Clar.
Sí. I clar, la mitja part, perquè era un espectacle en mitja part, doncs et toca parlar amb la gent del costat, no pots mirar el telèfon.
Ah, esclar. Esclar.
Sí, no pots...
Quines coses, parlar amb la gent del costat. Llavors...
Terrible.
O mirar el que passa a l'escenari.
Exacte. Ara tu ets dramaturg, Marc Artigau, tu ets dramaturg de teatre, i a més ara estrenes una nova obra com a director al Poligrama, que ja en parlarem aviat amb el Miquel Esparvé i amb la Maria Rodríguez.
A la Villarroel.
Deixa'm preguntar-te. Abans, sí, fa molts anys, el gran so de les obres de teatre era la tos.
Creus? I els carmelets.
I els carmelets, obrint-se els carmelets.
Cara dura,
que també n'hauríem de parlar un dia.
És a dir, si ara en diguessis ordre de 3 a 1, medalla de bronze, medalla de plata i medalla d'or, mòbils, carmelets i tos, el teatre, què seria ara?
Jo et diria ara, mòbils, pantalla il·luminada, que la gent es pensa que no us veu des de l'escenari i veus tot de cares il·luminades, això és el que passa més, després mòbil que sona, i després és curiós perquè, per exemple, en època de Covid no hi havia tos, no existia la tos. Clar. I quan es va acabar el Covid vam tornar a tossir. Mm. Vull dir que hi ha elements psicològics que s'escapen.
Creus que passa, Toni?
No, no, que a mi això de la... A mi em passa una cosa, que quan vaig a veure una obra de teatre no puc evitar de guardar frases que diuen, no?, en algun moment, i clar, jo em porto una llibreteta, m'enduc una llibreteta petita, que després, amb la llum que tens, més o menys, quan acaba la funció, doncs veus que has escrit el que has escrit, que potser no t'enteres de res, però clar, la temptació en el seu dia jo era apuntar-ho al mòbil, però hi ha una cosa que és el sentit comú, que diuen que és el menys comú dels sentits, però si jo obro la pantalla, enlluernaré uns altres. Aleshores, jo crec que el que ens passa sovint és que allà on no arriba el sentit comú, arriben les convencions socials. És a dir, també fa segles, o fa d'allò, la gent es pixava al carrer, ja no ho fan, no? Ho fan persones per situacions vitals o mentals determinades. Per tant, està bé que anem incorporant normes de convenció social. És a dir, ara potser ens sona molt estrany que no puguem entrar amb mòbils a les sales, però hi haurà un moment en què segurament potser sí, si no ens hi podem resistir...
Això que diu el Marc, que els actors veuen tot, que nosaltres ens pensem que una pantalleta no la veuen, els actors tenen una visió privilegiada també de nosaltres i saben quan respirem, quan tossim, quan ens avorrim. Jo, per cert, només he vist que els actors reivindiquin el dret a fer la seva feina dos vegades i han estat dos homes i dos actorassos molt consagrats. Jo només he vist parar una funció el Lluís Omar amb el professor Bernardi per una pantalla i el Pou a l'Skylight del David Herr.
Però
insisteixo en una cosa, és a dir, fins i tot un president del govern, és a dir, fins i tot Barack Obama pot estar una hora i mitja sense mòbil. Si es pot estar, és a dir, el que diu la Lola té raó, és a dir, hi ha una sèrie de mecanismes disposats a fer-nos addictius. I ahir va transcendir, el New York Times ho treia, la notícia de que el Jeffrey Hinton, un exdirectiu de Google, ha deixat la companyia per parlar lliurement dels perills que representa la intel·ligència artificial. Que això de que els científics parlin set anys després de fer l'invento també ens ho hauríem de fer mirar, però bueno. Llavors, aquests dispositius d'addicció existeixen. Ara, al final, com en l'addicció, hi ha un moment de voluntat personal que és de dir, mira, doncs això, sí, per aquí no passo. I una hora i mitja, insisteixo, una hora i mitja d'un concert amb una mitja part d'un quart d'hora. És a dir, no pots dir que no puguis consultar el mòbil. Mm. T'has d'esperar com en una òpera, diguéssim.
Mira, Bernat, mentre considerem que això només... Jo és que he llegit uns quants llibres sobre tot això. M'interessa moltíssim a nivell personal i he llegit uns quants. Mentre considerem això només una qüestió d'educació, una qüestió personal, no s'arreglarà res i les grans empreses continuaran manegant-nos com volen.
Sí, sí.
O sigui, aquest és el problema.
No et dic que no.
No és només... Efectivament, tot és una qüestió d'educació. Tot comportament públic té una component d'educació. Però ara mateix el 95% de la població està enganxada al mòbil.
Ah, sí, sí.
I això no és perquè el 95% de la població sigui maleducada. Mm. O sigui, jo no em considero una persona maleducada. I probablement podré asseure'm en una obra de teatre dues hores sense agafar el mòbil. Però reconec que em resultarà molt difícil.
Totalment
i a la meva ment vindrà 20 vegades les ganes d'agafar-lo.
Anton!
I això és per alguna cosa.
Per addicció.
No per addicció. O sigui, hi ha addiccions en les quals m'hi fico jo perquè vull, però hi ha d'altres addiccions a les quals m'hi fiquen perquè no tinc altre remei. És a dir, avui en dia no tenir mòbil és molt difícil en la teva vida diària. I d'aquí poquet serà impossible viure sense mòbil.
Anton Lozada.
Bueno, yo creo que es importante no confundir la cortesía o las buenas maneras sociales con la educación. Entonces el problema no es un problema de cortesía o de maneras sociales, es un problema de educación, en el sentido de que la gente construye y se les construye unos modelos y unos valores que permiten que esas estrategias de adicción funcionen. Cuando tu tiempo vale más que el de los demás, es cuando no puedes desengancharte del móvil. Y eso es una cuestión de educación. Cuando tus asuntos son mucho más importantes que lo que está haciendo la persona con la que estás hablando, el actor que está actuando o el músico que está tocando, entonces eso es un problema de educación. Cuando crees que enterarte de la última bobada que ha colocado no sé quién en no sé qué red social es muchísimo más importante que dedicar 5 minutos a escuchar a tus hijos o a escuchar a tu madre o a escuchar a tu cuñado, eso es un problema de educación. Y a eso me refiero yo, por lo menos, cuando hablo de un problema de educación. Y sí, es bastante probable que la inmensa mayoría de nosotros estemos mal educados en este sentido. Y que cuando alguien viene y nos diga algo que acaba de decir Bernat, que tiene toda la razón, oiga, no es usted el presidente de los Estados Unidos.
Claro, ni que lo fuera.
Se puede desconectar su teléfono hora y media, que el mundo no se va a hundir. No pasa nada. Sí, sí. Cuando no eres capaz de interiorizarse, no es un problema de buenas maneras, ni de cortesía, ni de ser una persona más educada o menos educada. Es un problema de educación. Educación en el sentido de qué valores...
Sí. Acaba, Anton.
No, ja està.
Vale, no, Toni. Mira, jo sé que queda molt poc tertulianesc, però tots els meus companys tenen raó. I això és poc habitual de dir, però és així. És a dir, hi ha la component que diem innata d'assaig-error, és a dir, amb la tecnologia hem d'admetre que no vam néixer ensenyats. Les noves generacions tampoc, però creixen en un entorn que ja existia quan ells han nascut. Nosaltres no, i hem anat anant, no tenim certs codis. Per tant, hi ha una part de que ens equivoquem i ens estem equivocant i ens estem intentant adaptar un món que, com deia bé la Lola, és veritat, és inevitable. Jo no he fumat una cigarreta en la meva vida, per exemple, i ho puc fer. Ara, puc no mirar el mòbil? Difícilment. És a dir, vivim un món on puc no mirar pantalles, puc no mirar l'iPad, puc no mirar el televisor, podria, però tindria una component social, o segurament és pel meu tipus de feina, però hi ha poca gent, crec, que pugui viure... L'Anton pot arribar a casa i no mirar el mòbil, però algun moment del dia alguna pantalla ha de mirar, tot plegats. Per tant, és veritat, no ens hi podem aïllar. Després hi ha l'altra part, que és evident. Aquesta és la nostra, la nostra part de dir pots fer-ho, no pots fer-ho, vols fer-ho, no vols fer-ho, en saps, no en saps, et controles a tu mateix, no et controles. Aquesta és una part. Però després hi ha l'altra, que és que és veritat que s'ha sofisticat molt totes les maneres d'enganxar-nos. Ens coneixen molt més que abans i ho utilitzen molt més que abans.
És no us podeu imaginar fins a quin punt.
És evident, mira, jo vaig ser vegetarià 6 mesos.
Carai.
Sí, fa uns quants anys.
Però, és un període breu.
Però sabeu per què va ser? Per un documental. A veure, era un acumulat segurament i un moment vital, però per un documental que tiraven a Netflix que es deia... Vaig descobrir que la vida dels vegetarians, això fa uns anys, era difícil perquè la gent no t'acaba d'entendre segons quines coses, no? Sobretot el teu entorn d'amics que et diuen, allò típic, anem a un restaurant i diu, home, soc vegetarià, diu, bueno, amanida em posen a tot arreu, aquelles frases que... Bueno, vaig veure un documental que es deia Conspirency, i Conspirency, que ja va cap a on va, és a dir, de les vaques i tot plegat. Llavors, et venien a explicar com la indústria, no només la indústria... Però espereu un moment.
Com els patos de la Ricarda.
No només la indústria alimentària, sinó la indústria farmacèutica, no em vull posar a forcades, però ja m'enteneu. Com hi ha indústries que et poden enganxar, si volen, no? És veritat. És a dir, et poden enganxar i això té conseqüències per la teva salut, pel medi ambient, per l'entorn. Això, portat a l'entorn que estem parlant ara de la tecnologia, on es mouen també molts milions, imagineu-vos fins a on pot no arribar. És a dir, ens enganxen des de petits i saben com fer-ho. És a dir, quan parlàveu abans de què ens aporta mirar el mòbil o no, això està demostradíssim i tastadíssim com els likes ens generen uns petits estímuls d'endorfines i de... És com una... Ens enganxa, ens crea un estat de benestar. I això és des de petitets i per terra, mar i aire. Com no ens hi hem d'enganxar? Per tant, tenen raó tots plegats. Hi ha una part nostra de que som humans i ens equivoquem i ens enganxem a les coses. Hi ha una altra que no la podem obviar, de que claríssimament hi ha una indústria que sap com enganxar-la.
Mira, perdó, el Marc Artigau, que ha d'anar a assajar, perquè efectivament té la broma de Roel. Marc, alguna cosa del que hagis que has escoltat que vulguis comentar?
No, estic també molt d'acord. Jo no sé si estem... crec que és una eina molt, molt, molt potent i crec que no hem estat educats i que no tenim les eines, parlo en general, per enfrontar-nos amb un objecte, perquè finalment és un objecte tan, tan poderós. Potser les properes generacions, potser a força d'educació, hi haurà un millor ús. A vegades es comenta, no?, tots els fills del Zuckerberg i companyia creixen educats sense mòbils ni tabletes ni tot això. Bé,
òbviament.
Yeah. Escolta, tu t'has vist alguna en un teatre, alguna bèstia en un teatre? Algú, com deia ara el Bernat de Déu, que el Josep Maria Pou o que el Lluís Omar van parar l'escenari? Sí.
Sí? Sí, crec que l'Arquilluer en va parar una, no, també, que jo hi era. I després alguna cosa que fan els actors és allargar una pausa i focalitzar la mirada cap a on sona el mòbil, com evidenciant que es para de manera subtil, no es diu es para la funció, sinó si estan enmig d'un monòleg, fan una pausa, es queden mirant, es para el mòbil i continuen.
Però fixa't, Marc, fixa't, Marc, que aquestes aturades les han fet actors, homes, molt consagrats. Mm. És a dir, que els actors,
sí, clar,
és una cosa que podrien fer cada dia.
Bueno, hi ha una dona que ho va fer, en diu el David, un amic, que diu que treballant d'acomodador vaig veure Concha Velasco,
bueno,
parant una funció per un telèfon amb to de bachata. Ai. Que no parava de sonar, diu, a més, el moment culminant de la funció.
Una altra mítica.
Però... Que dius, clar... clar,
jo, clar, jo vaig veure una cosa brutal a Nova York, que l'Alan Gilbert li va sonar... Estava dirigint la novena de Mahler, i la novena de Mahler té un final molt, molt piano, pràcticament la música desapareix, i va sonar un mòbil.
Bachata.
I l'Alan Gilbert va baixar al públic i va agafar. Li va dir, bueno, li va dir el tio, li va dir el tio que li estava sonant, va dir, agafi el mòbil. Va agafar ell el mòbil i va dir, miri, sóc l'Alan Gilbert, director,
ah, sí?
De la fila, davant de tot el públic.
De vegades és gent gran.
Va ser espectacular.
Marc Artigau, que ha d'anar a assajar. Gràcies, Marc, una abraçada.
Moltes gràcies.
Fins ara, en tot jo... digues.
No, no, quería simplemente transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? Ante esta desolación de sociedad zombie. Yo siempre, todos los cursos desde hace unos años se repite la misma experiencia, ¿no? Te tiras las dos primeras semanas del curso, o yo por lo menos me las tiro, parando la clase, porque hay alumnos que están con el móvil, porque suena un móvil, porque pasas, yo soy de los que da clase paseando por el aula y ves lo que están viendo en los ordenadores y paras eso. Te tiras dos semanas parando las clases para acabar con determinados comportamientos, ¿no? Esta cosa de tú estás dando clase y los otros, venga a whatsappear, ¿no? Deben ser cosas importantísimas, ¿no? Bueno, a las dos semanas empiezas a tener que parar cada vez menos las clases y al mes ya no hace falta pararlas en todo el curso. O sea que la gente aprende. Y si le dan unas normas claras y esas normas se mantienen y eres constante y eres coherente en el mantenimiento de esas normas, la gente se libera de esas adicciones. Y puede estar tranquilamente dos horas de clase, porque además yo soy de los que tiene las dos horas seguidas, la teórica y la práctica, no por decisión mía, sino por decisión de la facultad, y puede estar perfectamente las dos horas sin tocar su mundo.
I una cosa que deia el Marc Artigau, fa uns anys, la Irene Rigau, que va ser consellera d'ensenyament, ja fa uns quants anys, va proposar que s'incorporés a l'escola, als primers estadis, una assignatura de capacitacions digitals. És a dir, per ensenyar on ens movem, perquè...
És que, Toni, el diagnòstic ja està fet. És a dir, això que estem dient, que com deies, és raro que estiguem tots d'acord, ja està bastant estudiat, la veu deia, molta literatura. Ara, l'enigma és què faran els estats. A mi em va encantar, i ho vaig dir en una altra tertúlia, una frase que va dir Joe Biden al State of the Union Speech, l'últim que va fer, va dir, hem de demanar que les companyies tecnològiques siguin responsables amb l'experiment social que estan fent amb els nostres joves.
Aquí,
em va semblar, i a més aquí l'speechwriter va tenir, realment la frase està molt ben dita, és a dir, ara hi ha uns científics, i ara que no se m'enfadi la comunitat científica, que després d'inventar la pólvora fa 6 anys diuen, hòstia, que es poden fer bombes. És a dir, ara surten el Bill Gates, surten aquest senyor de Google, surten tots dient, per cert, escolta, això que vam inventar, i que per cert ens ha donat una pasta que t'hi cagues, perquè estem tots...
Ara resulta que és perillós, que explota.
Que sàpiguen que nosaltres vam fer estudis neuronals per anticipar-nos als seus desitjos, nosaltres vam fer una tècnica que permet...
Ara ens llegiran la ment.
Que sàpiguen que això és perillós. Dius, home, tio, llavors, aquesta gent tampoc serà responsable de res. Les companyies que han incentivat, com deia la Lola, conductes addictives, tampoc seran responsables de res. I després els estats, com poden les...
És que són dues coses diferents. Una cosa és els avenços tecnològics. No, una cosa són els avenços tecnològics. Una cosa són els avenços tecnològics que poden ajudar, després l'ús que se'n fa d'això. És a dir, aquesta última notícia que comentava aquest matí...
Que ara en parlarem, ara precisament en parlarem. Ara en parlarem, perquè hi haurà una tècnica que és capaç de llegir la ment de les persones a través d'una ressonància magnètica, que això anirà molt bé per la gent que té malalties, la qual no pot tenir una transmissió, la L, per exemple... Però que, esclar, ja ens han alertat també, que anem en compte, perquè llegir es pot utilitzar, o sigui, poder saber el que pensa el del costat, es pot utilitzar d'unes maneres, diguem-ho, les coses convencionals. Abans d'anar a la publicitat i de parlar d'aquest tema, el Joan Maria Pou m'ha enviat una fotografia d'un amic seu que va anar al concert de Bono a Nova York fa una setmana.
Només veia pantalla.
Un moment, puc acabar?
Sí,
gràcies.
Adelante.
És que és una pura peu de pàgina a l'aire permanent, tu. I és, abans de precintar-lo, el mòbil, obligat a posar-lo en mode avió, i mira com eren les bosses que...
Hòstia, això és una bossa...
És
un necessari,
que fa per portar urani i enriquitat. És com una mena... Aviam com ho podem descriure,
això. Una navareta portàtil?
Sí. Bueno, no, la navareta és el de fora, però el de dins, fixa que dins hi ha... com una mena... Saps això que portes per anar a córrer, com, sí, com portes l'iPhone, perquè el mòbil?
Un braçalet,
no,
sí.
Com una mena, no.
Com una mena de braçalet on allà poses el mòbil...
Que és això de salir a córrer.
Sí, exacto.
Como dice un amigo mío, el día que vea salir a correr alguien que ría, empezaré a salir a correr.
Don Jordi, por favor, que somos caballeros.
El Charlie deia que era de covards.
Val, què dius ara?
El Charlie que deia que era de covards.
Sí, d'acord, efectivament. D'aquí uns moments el director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Una tècnica que és capaç de llegir la ment de les persones. Hòstia, realment fa por. Un moment.
Sí, perquè hi ha cada mes.
Com s'ho fa la teva mare? És simplement extraordinària. Sí, és com si tingués superpoders. Perquè com pot ser que et digui atacaràs la camisa i 10 minuts després tinguis un atac d'oli a la camisa? Vaja, la teva mare viatja en el temps. Perquè la teva mare és extraordinària, aquest 7 de maig sorteig extraordinari del Dia de la Mare a la Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebra-ho. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan decideixes fer les coses com no les fa ningú, passen coses increïbles. Com ara unir la tecnologia híbrida líder de Toyota amb un disseny trencador en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Amb sistema multimèdia Toyota Smart Connect, amb serveis connectats gratis. Estrena-la ara sense haver d'esperar. L'extraordinari esdevé un referent.
Llença't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Tarrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Tarrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa-te'n a peratarrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Tarrés.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escolta'n la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5 de maig de 1992.
I el número de la sort, el...
2.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
3:15. Després vull parlar també del tema de les oposicions. Quin el marit que hi ha a Catalunya en aquests moments. I també m'agradaria parlar, si és que arribem, d'aquestes dues pàgines d'avui del diari El País, sobre els fiscals que animen a Feijó a desmuntar lleis del govern de Sánchez, cosa que és una cosa tremenda amb una informació magnífica que afirma José Manuel Romero. Però abans, Carles Sierra, director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Senyor Carles Sierra, bon dia, moltes gràcies.
Què tal, bon dia.
Bon dia. En què consisteix exactament aquesta tècnica?
Bé, això s'emmarca dintre del que s'anomena les interfícies cervell-màquina, que consisteix bàsicament en percebre què és el que, quins són els impulsos elèctrics o d'altre tipus que té el cervell, i a partir d'això o bé diagnosticar o bé modular senyals del cervell o bé controlar ordinadors. És una tècnica que ja té molts anys. Hi ha les que són no invasives, com els electroencefalogrames o ressonància magnètica, i les que són més invasives, que consisteixen a posar elèctrodes molt petits dintre del cervell.
Mm-hmm. Clar, això té utilitats. Per exemple, pot ajudar persones que no poden parlar per lesions o per malalties cerebrals.
Sí, sí, i de fet els primers treballs van ser per exemple controlar cadires de rodes, no? Amb un casc que llegia senyals electroencefalograma i pensant, per exemple, en moure el braç amunt, a la dreta o a l'esquerra, o pensar en un cub girant, podies controlar una cadira que girés a la dreta, a l'esquerra, anés endavant, frenés. Per tant, sí, té utilitats enormes. Mesurar l'atenció dels alumnes a l'aula. Això s'han fet experiments a la Xina, que també van aixecar, diguem-ne, una certa polseguera a nivell ètic, no? De posar un casc a cada alumne i veure quin és el nivell d'atenció. Això el professor li permet determinar quina activitat fer en cada moment, en funció del cansament dels alumnes. Una exposició que tenim a València ara sobre intel·ligència artificial i educació, precisament allà s'ensenya un d'aquests dispositius que els visitants poden col·locar-se al cap, no? Per veure quines parts de l'exposició li agraden més, no? Per tant, sí, té molts anys això.
Com la intel·ligència artificial ens està demostrant que és exponencial, si jo li pregunto, professor Sierra, quan això podrà tenir un comportament extès, és a dir, quan això s'hi en podran beneficiar tota aquella gent que tenen dificultats en la parla, això estem més a prop que lluny?
Jo penso que anem avançant molt ràpid i, bueno, hi ha fins i tot empreses, una empresa de la que, bueno, Elon Musk, que el tenim sempre a totes les sopes, i una empresa seva que es diu Neuralink, que el que pretén és, amb microelectrodes invasius, de col·locar en el cervell, tenir una interfície molt més precisa, una granularitat molt més gran, d'interfície entre el cervell i un ordinador. I, per tant, temes com la comunicació per persones que tenen paràlisi cerebral, per exemple, o la possibilitat de que, a partir d'entrenar el nostre cervell, que és un concepte interessant, també, a partir de que ens adaptem nosaltres a una aplicació de mòbil, doncs que nosaltres puguem controlar el cervell a partir d'això, de tenir pensaments diferents que relacionem amb aquest teclat o amb aquest ratolí, no?
Pensar que hi ha gent que tenen discapacitats diverses a l'hora de poder-se expressar, que puguin utilitzar això, que a través de la seva ment puguin expressar-se, em sembla un avenç per la humanitat bestial. Ara bé, sí, com tot avenç per la humanitat bestial, hi ha l'altre cantó de la moneda, que és la utilització d'una manera barroera i d'una manera perillosa, de segons quines investigacions i de quins descobriments. Fins on pot arribar, professor, aquesta tecnologia?
Bueno, és a dir, si augmentem el nombre d'elèctrodes dintre del cervell, és a dir, la granularitat anirà millorant. Jo penso que és impossible que això arribem a tenir sensors per cada neurona, és a dir, que no podrem tenir una percepció absoluta de què és el que està passant al cervell. Pensa que tenim 86.000 milions de neurones en el cervell i cada neurona està connectada amb al voltant de 30 altres neurones. Per tant, hi ha una xarxa d'intercanvi químic i elèctric al cervell que serà impossible, jo crec, mai arribar a percebre en la seva totalitat. Ara bé, podrem, a través d'aquests elèctrodes més invasius, podrem, òbviament, tenir una gran capacitat d'entendre què és el que passa i de millorar aquestes interfícies. Sí, sí, hi ha un futur molt gran aquí. On arribarem? És difícil de saber. Però jo penso que la idea de que puguem comunicar-nos millor, que puguem controlar un ordinador, tot això és una qüestió de 5-10 anys.
5-10 anys?
Jo penso que sí. A la mida a la que van aquests avenços, jo penso que sí. Pensa que la ressonància magnètica s'està fent servir de manera regular i amb resultats cada vegada millor per entendre el funcionament cognitiu de les persones, no? Se'ls posa una tasca a resoldre i a través de la ressonància magnètica som capaços d'entendre les decisions que està prenent aquella persona. Quan... I això és d'una manera barroera, no? Perquè la ressonància magnètica finalment no té una granularitat molt gran. Digues.
No, perdoni. És que parlant d'aquest... Jo no sé si hem de parlar d'això d'intel·ligència artificial o no, però sí que cada vegada hi ha més experts, i el cas que ens ocupa i la persona amb qui parlem, que és vostè mateix, professor Carles Sierra, que demanen frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. És a dir, no sé si és frenar el verb o és regular. Això es pot fer o no?
A veure, primer que tot això va bé motivat per una carta que vam signar fa 15 dies, uns quants milers d'investigadors, que el que parlava era de regular, evidentment, i de posar fre momentàniament a un tipus d'intel·ligència artificial, que és la intel·ligència artificial generativa, que és la que hi ha darrere de sistemes com ChatGPT, que ara està, diguem-ne, que tothom fa servir, o DALI, o aquests sistemes de generació d'imatges. Per tant, és aquest tipus d'intel·ligència artificial. I, bàsicament, la crida que s'ha fet és degut a que no volem que aquests sistemes omplenin l'internet i el nostre dia a dia de coses que no són necessàriament certes, perquè això té un risc elevat. La manera en què funcionen aquests sistemes és generar frases que són versemblants des del punt de vista humà, semblen generades per un humà, però que no són necessàriament certes. I aquest és el risc i el perill del que s'ha alertat. Per tant, és la IA generativa, no tota la IA.
I anem tard?
I sí. No, jo penso que... Bueno, anem tard, aviam. Quan es va parlar del tema de la privacitat, la llei, el GDPR que es va fer en el Parlament Europeu va trigar de l'ordre entre 4 i 5 anys, des del començament fins que es va implantar. En el tema de la IA portem més de 2 anys parlant d'una llei. Precisament avui, si no m'equivoco, s'enviava ja al Parlament la versió definitiva des de la comissió perquè el Parlament comenci la discussió d'una llei que regularà la intel·ligència artificial. S'espera que cap a finals d'aquest any tinguem aquesta llei. I la idea, sí, és regular. És a dir, que totes aquelles aplicacions de la intel·ligència artificial que puguin ser de risc elevat, doncs que passin una regulació molt forta, molt important, i que els comitès d'ètica i comitès tecnològics determinin si els sistemes que s'implanten funcionen bé o no.
Precisament. Sí, perdoni, que és que...
No, endavant.
No, deia que precisament un dels pares d'aquesta intel·ligència artificial, que és el Geoffrey Hinton, ha abandonat Google per alertar dels riscos d'aquesta tecnologia. Vostè creu, com ell, que la intel·ligència artificial es pugui acabar utilitzant per fer mal?
Bueno, tota la tecnologia sempre s'ha acabat fent servir per fer el mal, no? És a dir, des del Premi Nobel que va descobrir la dinamita i que, òbviament, ell pensava que era per millorar el funcionament a les mines, tots sabem per què es va fer servir la dinamita, també, no? O l'energia nuclear o mil aplicacions. Per tant, sí, aquesta tecnologia algú podria fer-la servir per fer mal i, per tant, per això necessitem aquesta regulació, per estar segurs de que tots els usos que es facin d'aquesta tecnologia vagin en la direcció de fer el bé a la humanitat. Uh-huh. Sí, són 3 persones, has esmentat en Hinton, però hi ha en Benjo i en LeCun, que tots 3 van desenvolupar el que es coneix com el deep learning, que és un tipus d'aprenentatge que està darrere de tots aquests avenços com el chat GPT. Tots 3, d'una manera o altra, han reaccionat en els darrers 15 dies, en Benjo signant aquesta carta d'alerta, el LeCun criticant la manera en què es fa l'aprenentatge automàtic avui dia i en Hinton deixant Google per aquests riscos. Per tant, tots 3 veuen cap a on anem i la necessitat urgent de regular. En Hinton posa un punt clau que per mi, jo haig de dir que fa una setmana em vaig espantar una mica perquè es van deixar anar 2 sistemes, l'AutoGPT i l'AgentGPT, que el que fan és van una mica més enllà que el que és el ChatGPT, perquè el que li pots dir al sistema és que et busqui un pla per resoldre un problema, el sistema fa el pla, genera el codi d'aquest pla i l'executa. Llavors, clar, això té riscos, perquè si aquest pla no ha estat generat de manera correcta i el codi que ha generat no correspon al que un volia, doncs, evidentment, això ens pot portar a greus problemes. És a dir, que sí, necessitem una regulació, està clar, el Parlament Europeu està actuant i jo penso que, bueno, que altres seguiran aquesta línia i o bé adaptaran o adoptaran la llei europea o desenvoluparan d'altres.
Ara posava un exemple teòric i deia que estava preocupat per això que va passar i ho deia aplicant la teoria. Posat a la pràctica, què significaria això del qual vostè estava tan preocupat fa unes setmanes?
Si nosaltres donéssim en aquest sistema control total sobre un ordinador, un podria, sobre el nostre ordinador mateix, un podria demanar fer una activitat en l'agent GPT, aquest generar un codi que ens esborrés tot el disc, per exemple, per error. És a dir, si no tenim una supervisió, una garantia de què és el que aquests sistemes estan generant i executant, podem tenir conseqüències no desitjades. Evidentment, que m'esborri el disc pot no ser una cosa molt dramàtica, però si utilitzem el nostre ordinador per controlar una fàbrica o per controlar altres dispositius, això pot ser molt més seriós. Per tant, la generació automàtica de codi i la seva execució de forma automàtica ha d'estar molt regulat i, evidentment, o limitar-ho o prohibir-ho en algun moment.
Deixem fer-li una pregunta ara, si algú de la taula vol fer alguna pregunta, endavant les atxes, però pateix per la canalla?
No, aviam, jo sempre he cregut que la intel·ligència artificial, com altres tecnologies, tenen un botó de stop, és a dir, que al final el poder està en els parlaments, és a dir, som les societats les que hem de determinar quina tecnologia volem desenvolupar i fins a on volem que arribi. Per tant, jo penso que empoderant en els parlaments, que és on realment ha d'haver-hi el poder del poble, allà és on s'ha de decidir què es fa i què no es fa. Per tant, jo diria que no, el que passa és que la canalla han d'estar molt més informats que no pas nosaltres. S'ha d'introduir la intel·ligència artificial en els sistemes educatius des de primària, podríem dir, perquè la gent entengui com funciona això i quins són els seus drets digitals i com s'ha de...